els podcasts de Ràdio Estel. Taula compartida. Taula compartida. Un espai on conflueix la diversitat de l'Església.
Benvinguts i benvingudes, amics i amigues, al nostre espai Taula Compartida. Cada setmana us obrim les nostres portes per oferir-vos un punt de trobada entre realitats diferents d'allò que és ser cristià i viure la fe i la creença en Déu en el nostre món d'avui. El pensament judeocristià va desmitificar la natura. Sense deixar d'admirar-la per la seva esplendor i la seva immensitat, ja no li va atribuir un caràcter diví. D'aquesta manera es destaca encara més el nostre compromís davant d'ella. Un retorn a la natura no pot ser a costa de la llibertat i de la responsabilitat de l'ésser humà. Aquesta orientació del punt 78 de l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc ens porta a parlar avui de fe i natura, dues dimensions de la vida i del món, també de l'existència humana, que conviuen en diàleg i de manera integradora l'una sobre l'altra. Coneixerem a la nostra taula compartida aquesta vegada dos testimonis que ens parlaran de la lloança a Déu i la connexió amb ell a través d'aquesta natura que és signe visible del Creador.
Taula compartida. Un col·loqui on la vivència cristiana s'expressa des de la diversitat.
Entrem en matèria per parlar de fe i natura. Ens acompanya, per començar, Roser Bosch, biòloga, artista, membre de Justícia i Pau i d'un gran moviment que es diu Ecoparròquies. També és coordinadora del projecte de Justícia i Pau Art Descalç per la Terra. Roser Bosch, benvinguda i moltes gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies per la invitació.
Encantats.
En aquesta taula compartida.
Molt bé, doncs d'això es tracta, efectivament, de compartir. Com anunciàvem en la presentació de vostè mateixa, Justícia i Pau de Barcelona, amb la col·laboració d'una trentena d'artistes de diferents àmbits i de diferents conviccions i sensibilitats espirituals, té en marxa des de l'any 2022 aquest projecte Art Descalç per la Terra, per contribuir a través de l'art a la transformació ecològica integral de les persones i de la societat. Ara hi entrarem una mica, però abans li volia preguntar què és Ecoparròquies, per anar situant els oients.
Molt bé. Doncs mira, Ecoparròquia és un moviment de parròquies que impulsa Justícia i Pau, que té per objectiu fer un procés de transformació en ecològica integral a través de tots els seus àmbits d'acció, que vol dir les celebracions, obrir-les, aquesta dimensió de l'ecologia integral, vol dir el seu cultiu de l'espiritualitat, vol dir les seves catequesis, vol dir les seves participacions en iniciatives socials, vol dir els canvis en el funcionament de la pròpia parròquia per fer-lo més sostenible. Doncs és això, és aquest grup, aquest moviment de parròquies que volen fer aquest procés.
Molt bé, això sabem que s'està desenvolupant amb diferents iniciatives durant tot l'any, també especialment aquest període del temps de la creació, de l'1 de setembre al 4 d'octubre, i podríem ampliar, tindrem ocasió de fer-ho. Però ara li demano per aquesta altra realitat, el projecte Art Descalç per la Terra. Què és? En què consisteix?
Doncs mira, Art Descalç per la Terra neix de la intuïció que el coneixement racional del que està passant no ens mou de per si, no? És com que necessitem alguna cosa que ens toqui més endins i més a fons a tots nosaltres que vivim tan allunyats de la natura, en aquest món, en aquest sistema capitalista. Necessitem alguna cosa que ens toqui més endins. I aquesta intuïció va ser dialogada i compartida amb artistes, amb unes trobades que vam fer a Montserrat el 2022, i ens va portar a confirmar que el camí de l'art pot ser un camí de retorn, perquè és un camí de comunió fonda, un camí de, també un art que es viu des de la humilitat, és un art que porta a la comunió i a l'espiritualitat, no? I per tant, doncs, és un projecte que neix d'aquesta convicció, que a través de l'art podem entrar en comunió entre nosaltres i amb la natura per resituar-nos de manera que ens posem en marxa amb una altra manera de fer.
Sí, certament aquesta proposta és precisament per viure i compartir, i el que vol impulsar, pel que sabem, Art Descalç per la Terra, és una acció col·lectiva perquè tothom posi, per dir-ho així, el seu granet de sorra.
Sí.
I a partir d'aquí em sembla que hi ha diferents etapes, diferents projectes. Ens ho pots resumir una mica, també, més concretament?
Sí. Tracto de resumir-t'ho.
Sí, pot ser, tranquil·la. Ja sabem que hi ha molta ambició aquí, eh?
Sí, crec que sí. Mira, hi ha dues conviccions importants en aquest projecte. I és, una, l'art i l'espiritualitat són capacitats inherents a tots els éssers humans. I ambdues porten lluny al mateix lloc, no? Que és anar descobrint quin és el nostre lloc al món i com posicionar-nos, no? I, de fet, aquests dos àmbits es troben i s'ajuden mútuament, no?
Mm-hmm.
Per tant, doncs, creiem que per més que hi ha persones que consagren la vida a l'art, que són els artistes, tothom té una determinada capacitat artística per viure, per fer aquest camí. I, d'altra banda, l'espiritualitat en sentit ampli també és una capacitat de tothom, més enllà de les religions en si mateixes, no?
Mm-hmm.
Pensem que cal alliberar una mica l'espiritualitat del que en alguns moments pot semblar segrestat per les religions i obrir aquesta porta com a font de retrobament amb el més profund i amb el misteri de la natura i de l'existència.
Mm-hmm.
Llavors, això vol dir que tenim una obertura espiritual i interconviccional, ens disposem des de la humilitat, i els artistes, que són de diferents disciplines artístiques i de diferents sensibilitats religioses, ajuden, bueno, conjuntament amb l'equip de Justícia i Pau, lideren aquest procés, no? Llavors, hi ha diferents moments en els quals convidem a tothom que estigui interessat a unir-se en aquest camí que dura 2 anys cada edició i es torna a iniciar de 2 anys més, no? Cada edició es vol centrar en un conflicte determinat dels humans amb la natura per no perdre de vista que estem en conflicte i que hem de reaccionar, no? Ens vam centrar a la primera edició en els conflictes per la terra fèrtil, la que sosté els ecosistemes i la que ens nodreix a través de l'agricultura i de la producció d'aliments. I aquesta nova edició ens centrarem en els conflictes entorn de l'aigua. Llavors, comencem amb una trobada de meditació a través de l'art, el silenci i la mínima paraula possible per entrar en comunió des d'aquesta perspectiva fonda en la realitat de l'aigua i dels conflictes per l'aigua. Ara,
uh-huh.
Això ho farem el mes de novembre, segurament a l'entorn de l'empantà de Collserola. L'edició anterior ho vam fer a l'entorn de Vilajoana, també a Collserola.
Molt bé.
Després, d'aquesta trobada fonda i oberta, això és el que ens obre la porta d'aquest itinerari de 2 anys, i iniciem el camí de creació artística. Cada artista, des del seu taller, des del seu estudi, a la seva manera, fa un procés interior i un compromís interior d'aprofundiment. I, a més, convidem, en un moment determinat, a que aquells que no són artistes s'atreveixin a viure, junt amb nosaltres, una experiència de comunió amb la natura, amb l'aigua, en aquesta nova edició, a través de l'art. I segurament ho farem al Delta de Llobregat. També ho vam fer la vegada anterior, però per motius diferents. En aquell cas, perquè el Delta està amenaçat per l'ampliació de l'aeroport, etcètera, etcètera. En aquest cas, doncs, perquè és un dels ecosistemes d'aigua més importants que tenim, d'aigua dolça, que tenim aquí a prop de Barcelona. I convidem a tothom que vulgui a apuntar-s'hi, no? Aquest camí de l'art, aquests tallers d'art com a vivència fonda espiritual de connexió amb la natura.
Uh-huh.
I després acabem tot això amb una mostra d'art on s'exposen els treballs dels artistes des d'aquesta perspectiva que han viscut i també d'aquelles persones que han participat en els tallers compartits. I aquesta mostra d'art s'acompanya de tallers i altres activitats per fer més vivencial l'experiència que anem fent tots nosaltres.
Molt bé.
I finalment aquesta mostra, el següent any, itinera per tot Catalunya. Aquest any passat va itinerar la mostra a dos llocs de Barcelona i a Manresa i a Girona. Aquest any que ve, doncs, volem mantenir aquests i ampliar possiblement els llocs d'itinerància, sempre establint cooperació amb les gens que ens acullen en aquesta línia de posar-nos en marxa en aquesta conversió ecològica integral, tal com l'hem anat entenent nosaltres.
Doncs molt bé, molt complet tot aquest projecte que ens està explicant durant els primers minuts d'aquest taula compartida, Roser Bosch, biòloga, artista i coordinador del projecte de Justícia i Pau Art Descalç per la Terra. I ja per anar completant aquesta primera part de conversa amb vostè, més enllà d'aquestes i altres iniciatives, com entén el compromís dels cristians amb la protecció de la natura, no? Amb la contemplació també i l'amistat amb aquest signe visible de la creació, no? Que són els arbres, que són les muntanyes, que és tota la natura, l'aire...
Clar, mira, tot això que dius és essencial i molt important. El que passa és que no hem de perdre de vista que estem en un moment absolutament decisiu i que cal fer un canvi de rumb notori en la nostra manera de viure. Fa molts anys vaig il·lustrar una imatge que era un botànic i fent un inventari de vegetació i un pintor pintant un tros de selva sense veure que per darrere venien tot de pales excavadores per carregar-se aquests arbres i fer allà doncs, una carretera o un camp del que fos. No? És a dir, no, hem de contemplar per retrobar l'essència nostra com a part de la natura, però hem de tenir en compte que això ens ha de dur a actuar ràpidament. Això és un condicional important, sembla de vegades en contradicció, no? Però ens cal el temps per contemplar i ens cal la rapidesa per actuar. I aprofitant això que em dius, jo crec que és un moment molt decisiu. Necessàriament hem de tenir esperança que l'esperit actua, perquè estem en un moment de revisar la nostra mirada i les nostres veritats com a cristians. Hem d'obrir, no és trasbalsar-les, estripar-les i fer-ne unes de noves, no és això en absolut, però sí que és revisar-les i vivim una mica alienats, en el sentit que no som ben bé els que estem cridats a ser, i aquest retrobament amb la natura que entra per aquest camí que tu dius, no? De la contemplació, del temps, d'estar-hi en contacte, i també de l'obertura a d'altres cultures i a d'altres espiritualitats, és absolutament necessari per posar-los en camí, per retrobar una mica d'allò que hem perdut i que ens ha dut a una manera d'actuar alienada. Tots sabem què vol dir una persona alienada, no? La que no està en si mateixa i que no actua en els seus cabals. Doncs estem literalment alienats, és a dir, convertits en allò que no som. Llavors, doncs, això és absolutament necessari. Jo veig el repte d'aquesta manera. I això ens demana, com a cristians, la confiança en que l'esperit de Jesús, l'esperit de Déu, ens acompanya, i alhora, la certesa que Déu ens crida també a través dels altres, com tu dius en aquesta taula compartida per sentir i viure la diversitat també d'altres tradicions, d'altres experiències de les cultures, que ens faran el favor, com a cristians, de retrobar una mica més la nostra veritable identitat perduda.
Doncs molt important tot això que ens ha estat dient avui Roser Bosch, coordinadora del projecte de Justícia i Pau Art Descalç per la Terra. I ja per acomiadar-la, li volem demanar, si pot ser molt breument, una reflexió sobre allò que és la natura, moltes vegades com a signe visible de la persona espiritual que prega, perquè moltes vegades, per exemple, el cristià o el catòlic té la idea de pregar davant d'una imatge de la Mare de Déu, un Crist crucificat, que està molt bé, però potser de vegades perdem de vista que també la natura, no?, ens porta a Déu, fins i tot observar uns núvols quan està a punt de ploure o el sol. No cal mirar-lo directament, que no és bo, però observar tots aquells elements de la natura que, per cert, moltes vegades surten en la litúrgia de les hores, no?, amb aquella pregària del Benedictus, ens visitarà un sol que ve del cel i molts altres signes.
Sí. Doncs, mira, jo crec que això és molt important. I jo diria, bueno, una cosa que és evident, perquè això sigui possible, cal buscar moments d'entrar en contacte amb la natura i d'entrar-hi d'una manera que ens permeti un cert silenci, no? Però una altra cosa molt important és, en aquest retrobament de la veritable identitat, ens hem fet molt capgrossos, no? Ens hem fet molt, molt racionals, massa racionals, no? I hem de deixar que aflori en nosaltres aquesta capacitat de meravellar-nos, d'alegrar-nos, de gaudir de la bellesa, de l'harmonia, de la immensitat que percebem en la natura, i que tot això repercuteix en nosaltres eixamplant la nostra interioritat, no? Eixampla la nostra ànima, eixampla la nostra consciència i ens la fa també, doncs, més... Tot això que nosaltres som capaços de veure-hi en la permanència, en la immensitat, en la recepció i acolliment de la llum, en l'harmonia, tot això va refent i reconstituint la nostra identitat espiritual també, doncs, que està malmesa, necessita ser guarida.
I tant, no? I tant. Moltes vegades tenim la nostra espiritualitat com la terra, no? Malmesa, que necessita una ajuda.
Sí.
Moltes gràcies, moltes més coses gràcies, podríem dir, però tornarem a parlar-ne. Roser Bosch, molt interessant. Gràcies per haver-nos presentat sobretot aquest projecte de Justícia i Pau, Art Descalç per la Terra. Fins una altra, una abraçada.
Moltes gràcies, una abraçada.
Taula compartida.
Després de parlar d'Art Descalç per la Terra, volem entrar en un altre nom propi del programa d'avui, un títol concretament, Santuaris Naturals. És el número 236 de la col·lecció Quaderns de la revista de Girona i el 101 de la sèrie Guies. És un treball en què l'autor Josep Gordi, que es presenta com un home compromès amb la natura, fa un repàs al que són un conjunt d'espais naturals de les comarques de Girona, més o menys coincidint amb el territori de la diòcesi, en què s'uneixen o s'agermanen natura i devoció. El saludem ja, senyor Josep Gordi Serrat. Benvingut i moltes gràcies.
Molt content d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també contents de tenir-lo. Josep Gordi ha intervingut de vegades amb nosaltres a Ràdio Estel, parlant, recordo ara fa uns anys, una vegada sobre els arbres des de la visió interreligiosa, després altres treballs que vostè ha fet sempre amb la natura i també des de la seva experiència de professor. Bé, com definiria vostè aquest llibre o aquesta guia, Santuaris Naturals? És a dir, es parla de santuaris situats en la natura, que a vegades tenim santuaris massa urbans. Aquests són diferents.
Exacte, sí. Com a mínim hi ha dos tipus de santuaris, aquells que estan dins de les ciutats, com el d'Altura, a Olot, i després n'hi ha molts, la majoria, que han nascut al voltant d'una Mare de Déu trobada i, per tant, al mig de prats, de clarianes, de boscos, o dalt d'un cim, no? I aquests, doncs, tenen una gran relació amb la natura. Aquests són els que són objecte del llibre, els que tenen una clara relació amb la natura, la majoria muntanyosos, però també alguns a les planes. I el llibre és una invitació a redescobrir aquests espais amb una visió més unitària, més global, no només reduïda a l'edifici, no? al santuari estricte, sinó amb una vocació de redescobrir el conjunt.
Mm-hmm. Molt bé, per tant, un llibre que té vocació de guia, que té vocació d'estímul per situar el lector de lletra, però també de moltes fotografies, de moltes imatges, en el que és la influència de la natura, en tot el que és aquesta gran proposta dels santuaris, no? Que és fomentar la pregària, la vivència de la fe, en aquest cas cristiana, però també n'hi pot haver d'altres creences. A banda dels elements propis d'una guia per a turistes, pelegrins o interessats en general, vostè inclou en el llibre altres elements, per exemple, una entrevista a Sílvia Olet, dedicada des de fa anys a gestionar espais religiosos situats a la natura, i altres ingredients. Com va concebre vostè aquest treball perquè fos una mica, doncs, més d'estil propi de vostè, per entendre'ns?
Bé, he de confessar que no és un estil propi, sinó que és l'estil que marca la col·lecció.
Ah, molt bé, molt bé. Estil propi de la col·lecció, en aquest cas, però que vostè fa seu, no?
És un estil de col·lecció que, com a autor, has de seguir-lo, no? I, per tant, doncs, hi ha una sèrie de capítols que tenen com a element els santuaris, i després hi ha el que en diríem uns capítols que són com un apartat, són quelcom que complementa però que s'escapa, no? I en aquest sentit hi ha l'entrevista a la Sílvia Aulet, hi ha, per exemple, un dedicat a Verdaguer, un que és un gran caminador i una persona molt lligada a la natura i als santuaris. N'hi ha un dedicat a la Santa Bauma, que és un santuari natural de la Provença, i per tant doncs, hi ha elements que s'aparten d'estrictament de la guia per aprofundir temes concrets.
Sí, és curiós que en el llibre es veuen de vegades combinacions de fotografies en blanc i negre i en color. Això també diu molt, no?, sobre la pervivència d'espais que, clar, són bimil·lenaris i que tenen els espais naturals, vaja, els santuaris no tant, però que també que això no és una cosa d'ara, sinó que perviu per segles i segles.
Majoritàriament és així, és a dir, santuaris moderns no n'hi ha cap a la guia, tots són que tenen segles d'història darrere seu, perquè la devoció és, en alguns casos, fins i tot mil·lenària, no?
Clar.
Per exemple, Montserrat celebra el mil·lenari,
sí.
Però fa uns dies que he estat a l'illa de Lerins, davant de la costa francesa, i aquí se celebren els 1.600 anys de vida religiosa en aquell espai, perquè Sant Honorat va ser el primer que s'hi va establir. Per tant, la història del santuari és una història de llarguíssima, de secular tradició.
Sí, sí, Dani, Dani. I encara més volia referir a les muntanyes on l'evolució és molt més lenta i, per tant, algunes tenen fins i tot centenars de milers d'anys, no? Però bé, en tot cas, més enllà d'això, li volia preguntar, senyor Josep Gordi, com entén vostè, ja per acabar, la contemplació de Déu i la pregària en relació amb la natura, oi? Abans li hem preguntat a l'altra col·laboradora del programa d'avui que ens ha parlat d'això també, perquè a vegades tenim les imatges, el Crist crucificat, els altars, però la natura també és un bon altar, no?, podem dir.
Oh, i tant. Mira, hi ha grans personatges que han dit que la contemplació de la natura és un camí cap a Déu. Per tant, doncs, jo no descobreixo res de nou, simplement segueixo les passes de persones que hi han dedicat doncs, el temps i la vida a aquestes qüestions. Per entendre'ns ràpidament, jo m'agrada molt la definició d'espiritualitat que fa Paniker, que diu que l'espiritualitat és un fil que ho uneix tot. Per tant, si en la natura et sents unit a tot el que t'envolta, inevitablement et sents unit cap a Déu. Per tant, la natura i Déu són dues coses que van de la mà, no les podem separar, no? En aquest món que ens aporta cap a les coses duals hem de tendir cap a la no dualitat i per tant cap a la unió i la comunió.
Molt bé, aquesta harmonia de la creació. Vostè ha estudiat molt sobre natura i religió. Què és el que ha après d'aquesta experiència? I amb això ja ens acomiadem. Com l'ha enriquit aquesta experiència d'estudiar la natura i la fe i la creença?
Bueno, t'enriqueix perquè et porta a caminar i la vida no deixa de ser un camí. I en el camí hi ha moltes cruïlles, molts espais on prens cap a un lloc o cap a l'altre, moltes decisions, moltes ensenyaments, perquè la natura també ens ensenya, i tot va plegat i t'ajuda a fer camí i anar fent-te més savi i més persona.
Moltíssimes gràcies, senyor Josep Gordi. Sentim un so de riu de fons, ben bonic, ben ambientat.
Sí, estem al costat del Brenta, un gran riu que corre per aquí al costat.
Molt bé. Una abraçada, gràcies per haver-nos atès, enhorabona per aquest treball i endavant. Adéu, fins una altra.
Gràcies a vosaltres, una abraçada.
Taula compartida, el punt de trobada des de la fe i la proposta cristiana.
Dones vida i ets amor, portes llum a la foscor, tu restaures els cors i les vides trencades. Gran ets, Senyor, un gran vent a dins meu, és el teu sant alè que em porta a pregar, un gran vent ple d'amor, tu mereixes.
Compartim amb vosaltres per completar el programa d'avui aquesta cançó que escolteu. Es titula Gran ets, Senyor. És un tema amb què el grup Worship.cat, format per joves de les diòcesis amb seu a Catalunya, ens connecta d'alguna manera a Déu i la natura, exaltant el poder guaridor de Jesucrist. Portes llum a la foscor, tu restaures els cors i les vides trencades. Aquest gran bé que és la natura, que és Déu, acabem el nostre espai Taula Compartida, un podcast que fem possible la Paula Moreno a les vies de so, el David García a la producció i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Ha estat un plaer haver estat punt de trobada per a tots vosaltres, vetllant per la unitat en la diversitat. Fins d'aquí 7 dies. Adéu-siau.
Taula Compartida, un podcast de Ràdio Estat.